Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaroz. Una setmana més, un divendres més des d'aquí, des d'aquesta casa del Bisbat de Tortosa, i com sempre, Pol Hernández aquí al control per a que tot surti bé i perquè vostès en este cas pues puguen rebre aquestes bones notícies que intentem fer-los arribar en aquest temps complex, difícils, que potser ens poden portar a la temptació de la desesperança. No ha de ser així, i per assercionar-nos que no ha de ser així, què millor que tenir un petit record del que hem viscut aquesta setmana, una setmana en què la diòcesi de Tortosa doncs ha estat de festa, perquè ha celebrat i ha tingut un record dels sants tortosins. Avui, sense anar més lluny, ja que dic que estem celebrant un dels beats de la nostra diòcesi tortosina, el beat Domingo Isol, el beat que certament va ser el fundador dels operaris i que tant de bé van fer a la nostra diòcesi, a l'Església Universal, en bé de les vocacions al sacerdoci, portant seminaris, estant al darrere de tants i tants seminaristes, de tantes vocacions, en aquest cas pel futur del sacerdoci. Per tant, jo crec que aquesta setmana és una setmana en la qual podem donar gràcies a Déu perquè hem pogut, si més no, gaudir d'aquestes celebracions, unes celebracions que ens han d'omplir de joia, que ens han d'omplir d'alegria i, el que és més important, ens han d'omplir també d'agraïment al Senyor per aquesta vida, per aquestes vides, en aquest cas, que han sigut de lloança al Senyor. També ho va ser la celebració de Sant Enric d'Ossol, passat dia 27 de gener, on també, per cert, en aquest cas va ser en Vinebre, on es va portar a terme la celebració de l'Eucaristia i en la casa natal del Sant, una casa que recorda la vida terrenal de Sant Enric d'Ossó i fa de que la gent de Vinebre pues, pugui estar molt contenta, igualment com la de la diòcesi. I tot això enmarcat en el fi ja d'aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians i també la setmana de la paraula, com ara a continuació parlarem amb mossèn Arín. Tot això a les vespres de festes interessants i festes molt celebrades a la nostra diòcesi, com és Sant Blai, com és la Candelera i com és Santa Àgueda. Però unes festes que certament, malauradament, aquest any haurà de celebrar-se litúrgicament, però no se podran celebrar des de la vida cultural. I aquesta setmana, una de les celebracions que s'ha portat a terme enmig de tantes, perquè ja sabem vostès, ho dèiem la setmana passada, i certament la setmana passada tampoc no va poder atendre en aquesta entrevista, perquè teníem que parlar de la setmana de la unitat de la pregària per la unitat dels cristians. I coincidint pràcticament amb aquesta setmana, també hi havia una iniciativa que des de fa poc ha donat llum i s'estan fent actes i accions i s'està promovent el que seria algo tan essencial com és la paraula de Déu. I estem parlant del diumenge de la paraula. Així ho va ser el diumenge passat i certament que d'això s'ha volgut fer ressò al llarg de tota la setmana. Un bon coneixedor de la paraula és mossèn José Luis Arín, vicari general d'aquí de la diòcesi, i que certament, a part de ser vicari general, dic que és bon coneixedor perquè l'ha estudiat. I més ben dit, ens ha acompanyat en l'estudi i ha publicat material que serveix sempre per entendre millor la paraula de Déu. I, de fet, li agraïm, no?, perquè no deixa de ser un moment important el de saber rellegir la paraula de Déu des d'un punt de vista de gent que n'entén.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mossèn Arín, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Vam celebrar el diumenge de la paraula. La pregunta que ens fem de seguida és: per què aquest subratllar i celebrar un diumenge de la paraula?
Sí, valdria la pena fer un recorregut, una espècie de tràiler, si em permets, per a una primera gran afirmació. Jo, en el comentari meu a la paraula de Déu, arriba un moment que dic aquesta afirmació solemne però argumentada. Els nostres temps més recents, i parlo dels últims 60 anys, que per a tota una història és poca cosa, per la vida d'una persona doncs és quasi que tot, segons d'aquí, han estat per a la Iglesia Catòlica els de la redescoberta de la paraula de Déu per a tot el poble de Déu. Això és una veritat. Tant les persones que tenim ja 70 anys, això, podem ser conscients de que els últims 60 anys la Iglesia Catòlica ha viscut una revolució teòrica i pràctica pel que fa a la consideració de la paraula de Déu. Aquesta renovació profunda arranca del Concili Vaticà II, anys 60, 1960, pum. Van haver dos grans eixos de la renovació litúrgica i la renovació de la paraula de Déu. La litúrgica tenia com un element central que la paraula de Déu pogués ser proclamada a la litúrgia, especialment l'eucarística, en la seva versió vernàcula. Castellà, català, valencià, tot això. La gent més antiga recordaran que la missa abans era en llatí tota, tota en llatí, i la paraula de Déu se pronunciava en llatí. Tant, un primer fet important, la renovació, la paraula a l'abast de tot això. Anys després, concretament l'any 2008 ja, tant estem relativament recients, el papa Benet XVI va convocar un sínode dels bisbes per a parlar sobre la paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església. I recorda que van haver consultes als bisbes, i és que alguns van poder també, què es podria fer, com era la situació de la valoració real, pràctica, i què es podria fer. Resumint tot això, el papa publica una exhortació apostòlica, se titulava Verbum Domini, la paraula del Senyor, que pràcticament al final acaba en una afirmació solemníssima que diu així, i a un servidor m'agrada molt repetir-la: mai no podem oblidar que el fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la paraula de Déu anunciada, proclamada, meditada i celebrada en l'Església. Quina afirmació més solemne! La espiritualitat autèntica i viva, per no confondre espiritualitats que semblen ser i no ho són, té per fonament la paraula de Déu. Això era el 2008. El 2012, el papa Benet enfronta un altre repte, la nova evangelització. Què hem de fer per la nova evangelització de cara a la transmissió de la fe cristiana? I recordarà també això, en frase pràcticament adaptada de l'anterior, i diu que tota l'evangelització està fundada sobre la paraula de Déu, escoltada, meditada, celebrada, viscuda i testimoniada. I en aquella exhortació apostòlica, Evangelii Gaudium, hi dedica molts números a l'homilia, que és la manera real i concreta de la qual la majoria del poble de Déu té l'accés a la paraula de Déu proclamada i explicada, actualitzada. Era el projecte. En aquest projecte, l'any 2013, recordaran molts dels nostres oients, vam viure un esdeveniment bonic, fonamental, el jubileu de la misericòrdia. La nostra fe està fonamentada en que Déu és misericordiós i Déu és bondadós. I el jubileu de la misericòrdia doncs ens va convocar per als ciprestats i per grups de joves, de matrimonis, de consagrats, etc etc, a la catedral, i entraven per la porta santa de la capella de la Cinta a guanyar el jubileu de la misericòrdia. I el papa ja deia dir, ep, necessitem concret, perquè si no fem les grans peregrinacions i després ja, se va acabant. I escriu una carta apostòlica que es deia Misericordia et Misera, misericòrdia, la misericòrdia, que és Jesús, i Misera, que era l'adúltera, perquè és el títol en què Sant Agustí comenta l'Evangeli de la trobada de Jesús amb la dona adúltera. I allí llança un desig, el desig de que la Iglesia Universal tingui un diumenge a l'any, un diumenge sobretot, sobretot dedicat a commemorar, a celebrar, a posar en èmfasi la paraula. Un diumenge dedicat a la paraula de Déu. La idea naix d'aquesta exhortació apostòlica Misericòrdia et Missa. Però, què passa? L'exhortació, aquí, als bisbats amb seu a Catalunya, a la Tarraconense, se va recollir i, efectivament, l'any 2016 ja se comença a celebrar la primera setmana de la Bíblia, el primer diumenge de la paraula, l'any 2017 el segon, el 2018 el tercer. Però si nosaltres mirem, per exemple, jo tinc davant materials per al domingo de la Palabra de Dios, la resta de l'Església Universal i a la mateixa Espanya també no havien tingut la resposta ràpida que sí van tenir aquí els bisbats amb seu a Catalunya. I, per tant, a punt del 2019, el papa, commemorant el 1.600 anys de la mort de Sant Jeroni, vist que no se li havia fet prou de cas, diu, prou, marco jo la fecha, marco la data, el tercer diumenge del temps ordinari, passat el cicle de Nadal, tercer diumenge serà el diumenge de la paraula. I, per tant, s'havien fet els tres primers diumenges de la paraula, 2016, 2017, 2018, i el 19, en comptes de fer-se el 19 a l'Advent, perquè se fia el primer diumenge d'Advent, se fa el 2020, tercer diumenge del temps ordinari, el 2020, la quarta setmana, i el 2021, la cinquena. Era la síntesi perquè m'ho donen compte de lo que era la proposta i d'on arranca tot això que el papa mos té que marcar recordant l'itinerari.
Jo suposo que aquesta setmana de la paraula, no?, ha fet que molts de, o diumenge de la paraula, ha fet que molts de bisbats porten a terme diferents accions senzilles, petites, però que han dignificat o que volen dignificar la paraula de Déu, no? Ens pot dir algunes de les que vostè ha pogut seguir?
Val. Aquí han hagut, primera, una proposta. Evidentment, la pandèmia mos impedeix, mos fa impossible, propostes d'una xerrada, una conferència presencial, doncs no. A nivell de tots els bisbats amb seu a Catalunya, se van programar unes conferències que la notícia és que estan penjades a la web cinquena setmana de la Bíblia, i es pot escoltar, el dilluns passat hi ha Agustí Borrell, que és un carmelita que està residint a Roma com vicari general dels carmelites, doncs va fer una presentació, l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia. Ja està en Roma, però està penjada a la pàgina web. Després el president de l'Associació Bíblica de Catalunya, és un laic, professor de la Universitat de Girona i de la Facultat de Teologia, Joan Ferrer, que va revisar a mi el meu llibre, doncs també fa una presentació. Hi ha diverses coses que estan penjades a la pàgina web. Una situació. Una segona opció també va ser la redifusió d'una carpeta que es va publicar fa uns quants anys sobre el comentari a l'Evangeli de Sant Marc. Enguany, l'any litúrgic B, l'Evangeli que mos guia és l'Evangeli segons Sant Marc. I es va publicar fa uns quants anys una carpeta. Carpetes són 9 textos selectes de l'Evangeli de Marc, i cada text, cada fitxa, diguem així, cada fitxa té 12 pàgines. I en aquestes pàgines entra el text, estic al davant, doncs la transfiguració del Senyor, el text al qual informacions amb gràfiques i fotos, i per entendre les geogràfiques, com que és la transfiguració del Senyor, doncs una fotografia de la Basílica de la Transfiguració al Mont Tabor, vale? Informacions socioreligioses, simbolismes, explicant el tip, tot una explicació, torno a dir, 12 pàgines per cada fitxa. Això està pensat en clau de lecció divina, que diu, que em diu, que li dic, que faré, i mos podem descarregar. A mi em consta que els fidels de la meva parròquia, he fet campanya, diguem-ho, i alguns ho han aconseguit. Se pot baixar gratuïtament, s'accedeix a la cinquena setmana de la Bíblia i se pot descarregar, i tenim un text, comentari, la paraula de Déu, de categoria, que per a poder acompanyar tota aquesta dimensió. Gratuïtament, i avant. Quins més instruments s'han pogut proposar? Pues perdoneu que digui la propaganda, però si tenim un llibre comentari de la paraula de Déu, pues que molts dels feligresos, els diocesans, tenen llibre, pues aquesta lectura, en comptes de fer una lectura ràpida, un moment, un dia, pues més serenament, més agafat, més fort també. I les parròquies han pogut fer gestos. Un gest que és? Un gest és important no pel gest, sinó pel que significa. Un servidor, la meva paraula, és moltíssim exemplars de la Bíblia que tu tinc jo a la biblioteca personal, n'hi ha un que tinc una estima especial, pot ser la Bíblia de les més antigues que tinc, una Bíblia d'editors Montaner de Simó, de finals del segle XIX, i té com a curiositat uns gravats d'un gravador il·lustrador famós, que és Gustavo Doré, de la història de l'art, se parla molt d'ell, i és una Bíblia que té quasi 50 centímetres d'alçada i oberta fa més de mig metro. Val. Això és el de menys, torno a dir, la singularitat. L'important és invitar els fidels a que cada dia, els mateixos, el Papa, quan va fer commemorar en aquesta carta apostòlica, Scriptura Sacra Affecto, l'estima per la Sagrada Escritura, dia, el text diu, cal llegir sovint la paraula de Déu, que mai el text sagrat te caiga de les mans. Quina bonica expressió, este desig del Papa, de que mai la paraula de Déu mos puga caure de les mans, que sí que mos puga acompanyar. Que allò que el poble de Déu, Antic Testament Israel, Déu havia dit, tingues la paraula sempre davant dels ulls i no cal posar-se cap filactèries ni cap coseta a les celles, però sí marcar esta dimensió.
Doncs, mossèn Arín, jo crec que ha estat molt extens explicant-nos en tantes i tantes iniciatives que s'han portat a terme i n'hi ha, no? Perquè certament de que les parròquies és una oportunitat no fer-ho perquè certament de que se'ns brinde en tant de material que vostè ens ha comentat, en coses senzilles que es fan. Jo no sé si el tema de la situació que estem vivint ha deslluït, segurament sí, no? Però sí. Ha afavorit noves propostes. Correcte. Que potser no feien.
Correcte. Jo, per exemple, conto una anècdota personal i conto el permís de la catequista d'aquí dels Dolors, en plena situació de convalescència, va tindre una operació molt delicada, quan en ocasió dels 50 anys de la parròquia doncs va ser una idea semblant, doncs què puc fer? Oferir-los als meus feligresos i a tothom que ho vulgués, doncs un comentari de la paraula de Déu, concretament el llibre dels Fets dels Apòstols, que titulava Fets d'Apòstols, model d'evangelització. I em va fer molta gràcia perquè en un dia, la catequista, amb la seva convalescència, diu, mossèn, ja he acabat el segon viatge de Sant Pau. Doncs bueno, doncs vale, que també el confinament domiciliari, que d'una forma o altra ens toca viure, que sigui una ocasió per agafar la paraula de Déu, assaborir-la, tranquil·lament, posar-nos davant Déu, Senyor, què em vols dir en aquest text? Jo què te dic? Què te demano? Què t'agraeixo? I a què em portes? Què em demanes? Què esperes de mi? Que siga també un ritme lo exterior, doncs estarem certament frenats i gairebé impossibilitats, però l'interior pot agafar una força cada vegada més nova i més renovadora.
Mossèn Arín, això esperem i això és el que volem també, de que aquest temps que estem vivint doncs poguéssim agafar la part bona i poguéssim en aquest cas doncs viure també de la millor manera aquest temps de semiconfinament que certament estem vivint. Mossèn José Luis, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a tots i a tots els nostres escoltadors, que també que la paraula de Déu es pugui ressonar ben dins del seu cor.
Així ho esperem i així de veritat ho volem. I amb aquestes paraules de mossèn Arín posem el punt i final al programa d'aquesta tarda i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El dia 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor, celebrarem la jornada de la vida consagrada. La llei jueva establia que tot primogènit havia de ser consagrat a Déu. En presentar-lo en el temple, Maria i Josep, que saben que Jesús és el gran regal de Déu per a tota la humanitat, l'estan posant a les mans del Pare perquè realitzi el seu designi de salvació. La presentació en el temple és el reconeixement que Jesús no els pertany totalment, que ha vingut de Déu i ha de dedicar-se a la missió que ell li ha encomanat. La consagració implica un lliurament total perquè el projecte diví sobre la humanitat vagi realitzant-se entre nosaltres. Perquè Crist s'ha entregat totalment a Déu, pot entregar-se plenament als homes. El Papa Francesc ens ha recordat en l'encíclica Fratelli Tutti que Déu vol que tots els que formen la gran família humana arriben a ser i a viure com a verdaders germans, perquè som fills seus. I d'aquesta manera anticipem el seu regne en la nostra història. No obstant això, quan mirem la realitat concreta del món, no podem deixar de veure les ferides que el pecat ha causat en el cor de la humanitat i que dificulten la realització d'aquest ideal també anhelat per tots els homes de bona voluntat. Sovint sembla que el desig de fraternitat és un somni que constantment es trenca. El bé, com també l'amor, la justícia i la solidaritat, diu el Papa, no s'aconsegueixen una vegada per sempre. Han de ser conquistats cada dia. Sovint tenim la sensació que en lloc d'avançar cap a la meta de la història, que és el regne de Déu, cada vegada ens allunyem més d'ella. El Papa indica en el primer capítol de l'encíclica alguns fets que ens mostren que el nostre món està ferit. Les persones són valorades per la seva utilitat. El reconeixement i la defensa dels drets humans no és igual per a tots. Els pobres són els que més pateixen les conseqüències de les catàstrofes naturals. La dignitat dels migrants no és respectada. El diàleg entre els pobles i les cultures no acaba de ser una realitat constructora de pau. Això ens planteja un interrogant. Què és el definitiu? Les ferides o les esperances? Quan contemplem la realitat que ens envolta, fàcilment podem pensar que la nostra esperança no és més que una il·lusió. Que, en el fons, l'anhel de que els éssers humans visquem com una família mai es realitzarà. Però els cristians no podem deixar-nos vèncer pel descoratjament. Tenim l'obligació de ser llum d'esperança per als altres. Ho serem si sembrem llavors del regne, si posem signes d'una vida nova. Les persones consagrades viuen la vocació com una passió pel regne. El seu lliurament total a Déu els permet entregar-se totalment per al regne. El més important del seu testimoniatge no és el que fan, sinó el que anuncia. Com diu el lema de la jornada d'enguany, la vida consagrada és una paràbola de fraternitat en un món ferit. La seua fraternitat en la fe es fa fraternitat humana, i la seua fraternitat humana arriba a ser fraternitat divina, i per això, anticipació del que Déu vol per a tota la humanitat. Sense elles, la vida de l'Església seria més pobra. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.